Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Estem a Ràdio Valira, la cadena pirenaica. Hola, Ricky, bona tarda.
Hola, hola, Candela, bona tarda. Bona tarda.
Sí.
I bona tarda a tots els amics i amigues que, com sempre, sintonitzen també la segona part del Passeu sense trucar. Bé, avui, ja sabeu, és dijous.
Home, sí.
I, com sempre, doncs, començarem amb el capítol Audiències.
Que tindrem la Laura avui.
Avui tindrem a la Laura,
és veritat. La Laura de Llarès.
Psicologia.
Psicologia.
Diu, psicologia a l'abast de tothom a Ràdio Valira. La ràdio. Bé, no, allò era una altra cosa. Bé, recordar que, per exemple, ahir va haver el partit del, del Madrid, que doncs, ha arribat un cop més a la final.
És allò de la flor en aquell lloc,
sí,
o què?
Sí, bueno, no jo sé. Suposo que té el Garden sencer, no? Sí, un Garden immens.
És que va guanyar el Madrid.
2-1. 2-1 al Bayern de Múnich i, per tant, estarà a la final del dia 1 de juny, dissabte, a Londres, i s'enfrontarà, doncs, a l'altre finalista, que és el Borussia de Dortmund, que no deixa de ser, doncs, un altre equip alemany.
Sí, però...
Bueno, ahir la veritat és que va seguir molta gent al partit, tot i que era de pagament,
sí,
però 1.924.000 persones, a la vora 2 milions de persones que van seguir aquest partit.
Vive deportivamente, vive... Te lo aconseja un amigo, vive de por...
I el programa més audiència entre els canals temàtics de TDT va ser El Chiringuito de Jogones de Mega.
Efectivament, el programa del Josep Pedrerol, que a partir de les 12 s'hi posa, i ahir, amb un promig de 497.000 espectadors i un total de 1.245.000 persones que, com a mínim, van veure un minut d'aquesta emissió d'aquest programa. Jo hi era.
No s'ho va perdre.
Tot i que em vaig dormir, eh?
Ah, sí?
Sí,
és que és molt tard, ja.
Sí, al final em vaig quedar allò que en diuen roque. Carambola, carambola.
Ai, pobre,
sí, héroe del trapecio. Bueno, i per altra banda, també destacarem que hi havia una estrena, era el més destacat del dia d'ahir, era un documental sobre ABBA.
ABBA contra todo. Va ser a la primera de televisió espanyola, tard.
Tard, molt tard.
Tard, a 4:45 d'una, promig de 319.000 espectadors, que va seguir aquest debut del programa que va arribar al 7,7%.
Aquesta gent són eterns, eh?
Sí, tant, incombustibles.
Incombustibles, eh?
Totalment.
Incombustibles. Bé, ara recordarem i lamentem que s'ha mort l'actriu de Grease, Susan Buckner.
La recordareu com l'animadora Patti Simcox amb aquest famós musical que ens deixava el 2 de maig amb només 72 anys, eh?
No, no, mare
meva.
Molt maca.
Sí. Ella era de Miami, no s'ha donat a conèixer les causes de la seva mort i abans de començar la seva carrera com a actriu, Wagner va ser coronada com Miss Washington l'any 1971 i al setembre d'aquell any va passar a ser finalista d'un altre concurs, Miss America. Descansi en pau.
Doncs sí, la Susan, des d'aquí, des del Passeu sense trucar, el record doncs, a una actriu i també a una pel·lícula mítica del cinema mundial, Gris.
I el Jordi Cruz i la Rebeca Lima s'han casat,
sí.
3 anys de relació... Una criatura en comú, és un nen...
Bueno, encara no s'han casat, eh?
Bueno, es casaran.
Es casen,
que es casaran.
Estan a punt, a punt, a punt.
A punt, a punt, a punt. Com no li faci allò... una cobra amb tot el cos.
Sí, no? El salt, no? El salt, no?
Bé. Doncs sí, és una de les bodes més esperades d'aquest 2024. Diuen... Es veu que es van conèixer a finals del 2008, mercès a una amiga, que tenen tots dos, una amiga en comú, però la seva relació no es va saber fins un any després, perquè els van enxampar.
Exacte, els paparazzis.
Això. Sí. Doncs a veure, on se celebrarà? Qui farà el càtering? El Nando Jovany? No ho crec. Se celebrarà en ple estiu, a l'agost, vinga. Al convent de Blances, a la Costa Brava, a 70 quilòmetres de Barcelona, primera línia de mar, amb un menú d'un cuiner que coneix molt bé el Jordi. Doncs sí, el Nando Jovany.
Sí. El Nando Jovany, sí.
I tant. Que té molts plats reconeguts entre els entrants, com les perles de vermut, el tartar de tonyina, amb cruixent d'aquella alga que es diu nori, les croquetes meloses de bolets, que no són de l'ametller, no són les que venen a l'ametller.
No, són unes altres.
O un mini caneló tradicional de pollastre de corral, eh?
Doncs res, des d'aquí tot el nostre carinyo i que duri, aquesta boda entre el Jordi Cruz i la Rebeca Lima. Ella és arquitecta.
Sí.
Doncs esperem que la casa tingui uns bons fonaments.
Això, i la família també, no?
I la família també, que per cert, deixa'm que digui que, ho hem dit abans, però que tenen un fill amb...
Sí,
amb
petitet.
Petitet.
Sí, tenen una criatura.
Molt bé.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
Moment per la psicologia amb la Laura Dellarès. Bona tarda, Laura, com anem?
Què tal, com estem? Bona tarda.
Estem bé. Quin menú tenim per avui? Què ens proposes?
Mira, Candela, avui parlarem d'una de les emocions bàsiques.
Sí.
Que ens porta bastants problemes, per cert, que és la culpa.
Uf.
Sí, és una emoció natural i sana, però que quan supera un cert llindar pot esdevenir patològica. Algunes vegades hem parlat de l'ansietat, que té una funcionalitat, que és posar-nos en alerta front a una amenaça, però sí que és veritat que quan aquesta ansietat se'ns dispara, doncs tenim problemes de funcionament. Doncs amb la culpa ens passa una miqueta igual. Com totes les emocions, la culpa té una funcionalitat, però quan superem un cert llindar, deixa de ser funcional i passa a ser no adaptativa, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això què vol dir? Que ens sentim culpables tant per coses alienes com per coses personals, superant aquest llistó ja és una cosa...
I que tenim una tendència cap a l'autocrítica i l'autoexigència,
sí,
que ens portarà a tenir problemes de funcionament com a persona.
Segur.
Aleshores, anem a mirar, si et sembla, començar parlant de la funcionalitat que té la culpa, no? De què serveix sentir-se culpable?
Vinga.
Perquè és una cosa que a ningú li agrada.
No.
Doncs bé, en primer lloc, el que ens informa és que hi ha hagut una transgressió de certs valors morals. És una senyal de que les nostres actuacions han anat en contra dels nostres valors o de la norma social establerta. La norma social establerta és allò que tots sabem que no es pot fer, de forma explícita o implícita, que ningú diu això no es pot fer, però que tothom sap que està mal fet.
Sí.
Per exemple, tindríem aquí la infidelitat de parella, on jo, si tinc uns valors molt marcats, em sentiré com malament, no? Després, una altra funcionalitat que té la culpa és actuar com a motor de reparació d'aquell dany causat. El fet de que jo em pugui sentir culpable d'alguna cosa que he fet o d'algun error que he comès em permet remediar una mica el mal que he fet. Promoure l'empatia, és a dir, que reconeixent que les meves actuacions tenen un impacte sobre l'altre i posant-me al lloc de l'altre per saber com se sent, doncs la culpa també ens ajuda en aquest punt. I després, molt important, prevenir comportaments negatius. Això és aprenentatge, és a dir, la culpa es manifesta amb experiències que són desagradables. El penediment, la vergonya, totes aquestes experiències que a ningú li agrada sentir, no? Si nosaltres ens podem anticipar a si faig això em sentiré malament, doncs molt probablement deixarem de fer-ho per evitar el malestar que ens vagi causant. Uh-huh. Aleshores anirem adaptant molt millor els nostres comportaments. Després també és un fomentar el creixement personal. La culpa, en el fons, no és més que una reflexió sobre les nostres actuacions i sobre com podem millorar en un futur com a persones. Per tant, podem dir que una de les funcions de la culpa és fomentar aquest creixement personal. Com heu vist, en té diverses, no? De funcions.
Sí, no, i tant.
Després, una pregunta que sorgeix sovint és: tothom se sent culpable pel mateix o hauria de sentir-se culpable pel mateix?
També tens raó. Sí.
I aquí la resposta és negativa.
Clar. Sí.
Primera, per què? Perquè quan es transcendeix un valor intern o social, el primer que s'ha de tenir clar és que s'ha transcendit, és a dir, he d'acceptar que m'he equivocat, no? Anem a reprendre l'exemple de la infidelitat d'abans, no? Uh-huh. No és el mateix una persona que és infidel, que s'ha criat amb uns valors religiosos molt estrictes, on aquí trobarem una culpa molt elevada, que una persona que, per exemple, et diu: sí, he sigut infidel al meu marit, però clar, és que ell porta 8 anys sense demostrar-me afecte. Aquí ja tindrem una culpa molt més baixa, no? I després aquí podem extreure una conclusió molt clara, que és que depenent dels valors culturals o religiosos, doncs hi haurà cultures on hi haurà una culpa per un fet, cultures on aquest mateix fet no generarà culpa, i després religions, no?, que vagin doncs, en un sentit o en un altre. Mm. Després, què més cal que hi hagi per tal de poder sentir aquesta culpa? Una capacitat empàtica envers l'altra persona. Per exemple, una persona psicòpata que no té la capacitat de sentir empatia envers els altres, doncs és menys probable que pugui sentir-se culpable per alguna de les seves accions, no?
Uh-huh.
I aquí, per exemple, tenim un dels problemes, no?, dels seus comportaments. O també, si aprenem, per exemple, les guerres, en les guerres hi ha una tendència a deshumanitzar el bàndol contrari. Quan jo deshumanitzo a l'altra part del conflicte, el que faig és que li trec la seva part humana. Per tant, és molt més difícil que pugui empatitzar.
Uh-huh.
Cap amb ell, no? I això acostuma, lamentablement, a passar. I després, una altra condició és que hi ha d'haver una capacitat reflexiva. I això, doncs, no tothom ho té. Per exemple, hi ha persones que són incapaces de fer autocrítica i de fer una autoanàlisi de forma objectiva, veient les actuacions de totes les parts, incloses la seva, i sent objectius amb la seva part, no? Hi ha persones que, per no sentir la culpa, un mecanisme de defensa que utilitzen és: clar, però és que ell em va dir això i em va fer allò altre.
Sí, esclar, perquè partir... aquesta manera és justificar-te, no?
Exacte, i evito el malestar que genera la culpa.
Uh-huh.
Quan es converteix en patològica la culpa, no? Ara hem parlat de què necessitem per sentir-nos culpables, i ara parlem d'aquelles persones que sempre s'estan sentint culpables i tenen aquesta tendència, no? Quan puc sospitar que tinc un problema? Doncs, com amb totes les problemàtiques psicològiques, cal tenir en compte 3 factors que són claus. Un és la freqüència, és a dir, quants cops apareix aquesta culpa, amb quina freqüència va apareixent. L'altre és la proporcionalitat respecte als fets que han ocorregut, perquè no és el mateix sentir-se culpable per una cosa, per una decisió molt gran que ha implicat a moltes persones o que té implicacions molt greus, o per un error menor. I després, la intensitat, no? Si aquesta culpa és excessiva o si es manté a dintre d'aquell llindar que dius: bueno, no em sento bé amb el que saps, però bueno, que tampoc em flageraré de més, no?
Yeah.
I després, a més, caldria valorar si aquesta culpa compleix la funció adaptativa, és a dir, tots els punts que comentàvem fa uns minuts, o si, al contrari, el que està fent és paralitzar i interferir de forma negativa en la vida de la persona. Quins símptomes tenim, per fer-ho més senzill, de que podem estar patint culpa patològica?
Sí, sí.
El primer és la rumiació constant. La rumiació són uns pensaments obsessius, és a dir, està pensant en bucle
Sí, com un hàmster, no?
Sí, molt bona, sí, molt, sí, bon, sí. Molt bon símil. Exacte, és estar en bucle, sí, amb pensaments que faran baixar la meva autoestima. Eh? Normalment giren entorn a la indignitat, al rebuig, a la falta de valentia, i RQR. Fixa't que normalment, quan una persona pensa o reflexiona, la finalitat del pensament és arribar a una conclusió i a una acció, o a un aprenentatge. Però en el cas de la rumiació, és com una tècnica d'evasió d'aquesta acció. És estar en bucle, però no fer res més.
Yeah.
Per tant, ja veiem que això ja comença a ser disfuncional. Després tindríem l'autocrítica extrema, és a dir, que conforme van passant els dies es va generant un patró persistent de crítica i de judici que són molt severs envers un mateix. I aleshores què passa? Que fins i tot un error molt petit, ostres, m'ha faltat sal al guisat. Buah, és que no sé fer les coses, és que, oh, que malament. I aquí ja estem sospitant de que pot haver-hi alguna cosa més per sota, eh? Després tindríem actituds d'evitació i d'aïllament. Sovint el que passa amb la gent que se sent molt culpable o que té tendència a sentir-se molt culpable és que van evitant els llocs o les persones que li recorden la situació on va començar aquesta culpa.
Sí. Mm?
I el malestar arriba a ser tan elevat que arriba a un punt on ja passen a un aïllament total. I això ens porta a tenir doncs, símptomes fisiològics que són molt propers a l'estrès i a l'ansietat, insomni, fatiga, mal de cap, tots aquests símptomes que ens fan ser, que és un malestar general, i el desenvolupament d'altres trastorns psicològics. Generalment, depressió i ansietat serien els que més...
Són les estrelles, eh? Depressió, ansietat
sí,
i...
Sí. Actualment sí.
Sí.
Però també és molt freqüent trobar la culpa, a banda d'en aquests trastorns, doncs, per exemple, en processos de dol. Mm. És molt freqüent de trobar-ho, no? Sobretot en el dol patològic ho trobem bastant. Com us deia, depressió i ansietat. I dintre de la depressió i l'ansietat, el que hem de tenir molt en compte els professionals, sobretot, és quan va començar la culpa. Si va començar abans que hi hagués el trastorn o si comença durant el trastorn. Perquè, com hem dit, pot començar abans i fer-te encaminar-te cap a un trastorn depressiu, o el fet d'estar depressiu i de sentir-te una càrrega pels altres... Mm-hmm. també pot generar aquesta culpa.
Sí, quina és la gènesi, no?
Exacte. Clar. És analitzar molt bé quan s'ha donat, no?
Uh-huh.
I després, el trastorn d'estrès posttraumàtic, que és aquell trastorn que apareix després d'haver viscut un fet molt greu, una catàstrofe, un accident. Uh-huh. Doncs aquí tenim la culpa per supervivència, que també és bastant comuna, no? Perquè jo he sobreviscut i l'altre no.
Sí.
Aquesta també la trobem. Uh-huh. Si no estem parlant de culpa patològica, hi ha una sèrie d'estratègies que podem treballar-les una miqueta a casa. Si parlem de culpa patològica, jo el que us aconsello és de fer una visita amb algun professional, més que res, per intentar esbrinar per què, quin és el nucli d'aquelles creences que han afavorit aquesta tendència cap a la culpa i per també... evitar que es desenvolupin aquests trastorns dels quals estàvem parlant, no?
Uh-huh.
Quines estratègies podem fer a casa si, bueno, doncs hem tingut un error, hem fet una liada i ens sentim una miqueta malament? Doncs en primer lloc, acceptar i reconèixer que podem cometre errors, que la nostra condició com a humans no només ens permet cometre errors, sinó que ens hi aboque constantment, a que ens puguem equivocar, i quan abans ho acceptem millor. I sempre us ho dic, intentar no jutjar-nos com a persones per als errors que cometem. És a dir, no fusionar-nos amb els nostres errors.
Uh-huh.
És l'exemple del càstig cap al nen. Castiguem el nen per lo que ha fet, no per la persona que és. No
sí,
li diem,
sí, sí,
ets
sí,
un inútil, li diem, això que has fet no està bé.
Clar.
I això mateix ens ho hem d'aplicar a nosaltres, també. Després, comprendre les causes de la culpa. Això és primordial. És a dir, entendre el context en el qual em vaig equivocar. Perquè a través de la comprensió és molt més fàcil que arribi a perdonar-me. A vegades, un cop ja ha passat l'error i nosaltres estem fent la reflexió i ens estem sentint culpables, ai, és que ho havia de fer d'aquella manera, ho havia de fer d'aquella altra. Vale. Però en el moment en què va succeir, quins recursos tenia sobre la taula, com era jo com a persona, en quin entorn m'estava movent. Perquè a toro pasado todos somos Manolete. I aleshores, si anem analitzant bé el context, veurem que potser en aquell moment no teníem més eines. Que segurament aquella decisió va ser desencertada, sí. Doncs no ho neguem. Clar. Però va ser la que podíem donar, va ser la resposta que podíem donar en aquell moment. I entendre això ens permetrà, no és justificar-nos, és entendre
per què vam
reaccionar d'aquesta manera. I després, aprendre de l'experiència. Evidentment, hem de trobar el costat positiu del que ha passat, què és el que ens aporta i com ho podem aprofitar per reaccionar de forma diferent en un futur. També, evidentment, la culpa, com us he dit al principi, permet realitzar actes de reparació. Excusar-se ja és un primer pas, és anar a demanar perdó a l'altra persona si és que l'hem pogut ferir, i això ja ens està dient que estem acceptant que ens hem equivocat. Però, si volem anar un pas més enllà, podem mirar de quina manera podríem reparar aquell dany fet, perquè per molt que ens excusem, el mal ja està fet.
Sí.
Per tant, podríem fer un pas més enllà i anar a mirar com ho podem arreglar. I finalment, i molt important, no només amb la culpa, sinó amb pràcticament qualsevol problemàtica psicològica que us pugueu trobar, és la cultivació de l'autocompassió. És a dir, intentar entendre'ns com humans, intentar entendre que cometem errors, acceptar les nostres limitacions i aportar-nos amor propi. I això ja n'havíem parlat quan parlàvem d'autoestima, però és que és bàsic, perquè sense això serà molt més fàcil que caiguem en la trampa mental de jutjar-nos, que al final jutjar-nos tampoc ens porta cap a cap lloc.
Ja. Yeah. Si és per millorar...
Sí, la intenció és anar millorant.
Clar, clar, clar. Sí, sí, de... la culpa, diuen, la culpa és negra i ningú la vol, això es diu.
Exacte.
Això es diu, però vaja.
Sí, però ningú la vol perquè la culpa genera malestar.
Sí.
Genera vergonya. I a més, quan és una culpa pública, que tothom ens ha vist, no? Han tingut mala sort i tothom se n'ha adonat,
sí,
doncs
sí.
Si ens assenyalen és encara pitjor, no? Perquè llavors aquí hi ha la vergonya. És una altra d'aquelles coses que a cap de nosaltres ens agrada, no?
La
vergonya, el penediment. Però sí que és veritat que és una emoció que, com heu vist, té moltes funcions. I penseu que és una emoció que ens permet adaptar-nos al nostre entorn, perquè si no sentíssim culpa, mare meva, quina de coses que podríem arribar a fer, no? I que comportarien prejudici a l'altre.
Sí, seria com si anessis sense filtre, no?
Sí, seria una mena de western molt perillós.
Sí. Ai, Déu meu, això de la culpa, què dius? És un sentiment, m'has dit?
És una emoció.
Una emoció.
Complexa, però és una emoció.
Sí, home, i tant, complexa. Sí. Però sí que... I es dona més amb dones que homes, però o és igual? I qualsevol edat, suposo, no?
Jo penso que no és tant una qüestió de gènere, sinó, com deia abans, una qüestió d'adonar-te, de tenir consciència o no, de que has transgredit una cosa que no havies de transgredir.
Yeah.
Clar, és el que parlàvem abans. Hi haurà gent que se sentirà culpable de seguida perquè té uns valors molt més elevats, hi haurà gent que no.
Clar.
Hi ha cultures en les que està molt marcat, hi ha cultures en les que està menys marcat, hi ha religions que està, on està molt, molt marcat, no? I hi ha religions on estarà menys marcat. Per tant, no depèn tant del gènere,
sí
depèn de l'educació.
De l'educació.
I dels valors, de l'empatia.
Doncs res, escolta, La culpa, és amb el nom d'un llibre, d'una pel·lícula, La culpa. Moltes gràcies, Laura, que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, adéu-siau.
Que vagi bé, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs apa, que anem acabant amb
sí,
música.
Com sempre, ens agrada acabar amb música.
A mi m'agrada molt aquest cantant. compositor, pianista, molt bo, molt bo.
Molt bo, molt bo, realment bo, bo, de debò, que, com deia, ens agrada sempre acabar amb bona música, música de qualitat, i aquest cantant, doncs, té tota la qualitat que vulguis i més. És el Billy Joel. Uh-huh. Avui fa anys, sí. Avui 9 de maig.
75, ja.
Exacte.
Ostres.
Sí, va néixer el 49. Uh-huh. Bé, cantant, pianista, com deies, etc., nascut al Bronx, sí, allà a Nova York, i un dels artistes pops de més èxit dels anys 70 i 80 als Estats Units. Aquest senyor, doncs, va vendre, o inclús crec que segueix venent discos, però bueno, en principi 150 milions de discos ja, jo crec que ja ho supera, però 150 milions de discos que va vendre a tot el món.
Ah, també hauríem de parlar de les que s'escolten a les plataformes.
Clar, clar. Evidentment.
Doncs res, demà tornem, que ja és divendres, eh?
Si Déu vol, aquí
Vinga,
estarem.
Adéu-siau.
Adéu.
Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Stars in their fancy cars and their limousines. Been high in the Rockies, under the evergreens. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take, the New York Times, the Daily News. Comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I've let it slide. I don't care if it's Chinatown or Rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
the Daily News. Whoa. I bet it's lying. I don't care if it's Chinatown or on Riverside. I don't have any reasons. I left them all behind. I'm in a New York state of mind. River Line, 'cause I'm in a New York state of